comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
Bon dia i benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest dilluns 13 de juliol, el dia en què a Ser Catalunya estrenem la temporada d'estiu. Ja sabeu que nosaltres seguirem informant-vos cada dia de l'estiu a partir de les 12 del migdia. Ho farem durant una hora, fins la una, quan us deixarem amb una de les novetats d'aquesta temporada estiuenca a Ser Catalunya, amb La Treva, el programa que presenten l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora. Abans, però, tota l'actualitat esportiva del dia, avui, en el dia en què tant Barça com Madrid arrenquen les seves pretemporades, amb la selecció espanyola a les portes de jugar demà la seva segona semifinal d'un Mundial en tota la història, i amb un Joan Laporta que ja és a Dallas per donar suport als de De La Fuente i des d'on ha confirmat, entre d'altres coses, el fitxatge d'Adeyemi. Són les 12 i 7 minuts, tot això des d'ara i fins la una, al Què t'hi jugues a Ser Catalunya.
Què t'hi jugues al migdia? És la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent. És emoció i sentiment. La nostra forma de vida.
La pretemporada 2026-2027 del Barça, amb el tercer any del tècnic Hansi Flick al front, ha començat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb les pertinents proves mèdiques i les retrobades de l'entrenador alemany amb els seus jugadors. Allà hi ha estat el Nil Solà. Nil, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal, Elena? Molt bon dia.
Encara sense els 10 mundialistes, però ja comença a rodar aquest tercer projecte de Flick al Barça.
Sí, sense els 10 mundialistes i precisament amb 10 futbolistes del primer equip arrencat avui aquestes proves mèdiques. Que és el primer en arribar, Hansi Flick, a les 7 i 9 del matí entrava per la porta de la ciutat esportiva. L'últim en fer-ho ha estat Fermín, a 4 minuts de l'hora límit, a les 8:56 del primer equip. Ter Stegen, Chesney, Balde, Christensen, Fermín, Casador, Gerard Martín, Bernal, a més de dos futbolistes que pràcticament es poden comptar al primer equip, tot i no tenir dorsal, Héctor Ford i Rooney Bargi, alguns dels habituals del filial, com Jofre, Álvaro Cortés, Tommy Marquès, el fill de Kluivert, Shane Kluivert, i també altres que s'han de resoldre el seu futur, com Aaron Yacobashvili, i dos jugadors, Xavi Espark, recent campió amb la sub-19 d'Espanya a l'Europeu, que ha retallat les vacances, i també Hamza Abdelkarim, aquest davanter d'Egipte, que tantes expectatives hi ha, que explicaven el mes de maig al Què t'hi jugues que tenia opcions de fer la pretemporada, però que s'havia de veure com es gestionaria amb el tema mundial. Finalment va caure contra Argentina fa només 4 dies i avui l'hem vist arribar, això sí, a la part de darrere d'un cotxe per posar-se ja a les ordres de Hansi Flick.
A quina hora has dit que ha arribat, Flick?
7:09.
7:09.
Jo no hi era.
Tu aquestes hores encara no, eh?
Jo no hi era. Jo no hi era, estava de camí, m'ho han hagut de dir. L'últim, Fermín, bueno, estava a punt d'agafar el transport per venir cap aquí. Sí, avui, bueno, però tocava bueno, estar bueno. Aviat a la ciutat esportiva. No m'esperava Hansi Flick tan aviat. Sí,
teniu les imatges, del dia del Nil a la ciutat esportiva amb aquest primer dia del Barça de la 2026-2027 a totes les xarxes del Què t'hi jugues, deies, Nil.
Sí, deia això, que Fermín, també l'últim en arribar, un Fermín que ja trota, ja corre sobre la gespa, està fent treball específic. La idea és que arribi pel primer partit de Lliga la setmana que s'ha pogut guanyar
que ara ja sabem, exacte, que ja no serà el cap de setmana del 15-16 sinó el següent,
el del 22-23. Això fa que guanyi una setmana Fermín. En principi hi hauria d'anar a la gira. Qui també s'ha passat per la ciutat esportiva fa només uns minuts és Ronald Araujo. Té vacances fins al dia 20, però ha volgut estar avui a la ciutat esportiva. Recordem que no ha jugat cap minut en el Mundial perquè va tenir una lesió al bessó. Ha passat per poder-se fer una mica una revisió. Està tot en perfectes condicions, ens expliquen des del seu entorn. Tornarà a fer una setmana de vacances, i el 20 tornarà dilluns que ve amb l'equip. Per tant, un dels mundialistes que ha d'estar a l'estaix d'Anglaterra, com també hi hauria de ser Frenkie de Jong.
És el primer dia de retrobades, abraçades, avui revisions mèdiques, demà el primer entrenament, Nil, i han d'arribar les primeres decisions per part del cos tècnic de Flick.
Sí, ens escoltava, parlàvem just fa una setmana amb Marc Casado en el seu campus d'estiu, ens deia que les idees després d'aquesta trobada que van tenir a final de temporada estaven clares, ara que s'han tornat a veure les cares, doncs s'han d'acabar de prendre decisions, n'hi ha moltes per prendre, com per exemple la sortida de Marc-André Ter Stegen, que acaba de tancar la seva sessió a l'Ajax. Pel que m'expliquen, l'Ajax ja li va bé aquesta revisió mèdica que feia avui amb el Barça, perquè evidentment un dels dubtes que hi ha al voltant de Ter Stegen és el que ha passat amb la seva salut amb els seus problemes físics els últims mesos. No hi ha d'haver cap impediment, aquesta sessió s'hauria de poder tancar. El cas, parlant de la porteria d'Aaron Yacobashvili, que ha de marxar en principi també s'ha dit, i casos com per exemple el d'Héctor Foro, Xavi Espar, no hi ha lloc pels dos a la primera plantilla. Més enllà, evidentment, del que passarà amb Marc Casado, com deia, en principi ha de sortir, seria una sorpresa que no ho fes, i també altres com el de Rooney Bargi, que sense cap mena dubte amb l'arribada de Adeyemi, aquí ja que estem, s'espera entre dimecres i dijous, hauria d'obrir-li també les portes de sortida.
Doncs ja ho veieu, setmana de molts moviments al Barça, i per si fos poc, aquesta matinada el president Joan Laporta ha arribat a Dallas, allà veurà l'Espanya-França de demà, i des dels Estats Units ha confirmat que Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge d'aquest estiu i que, malgrat les arribades, per reforçar la davantera, Rafinha es quedarà al Barça. Aquest és un extracte de les paraules de Joan Laporta al micròfon del Santi Ovalle i de la resta de companys desplaçats al Mundial.
¿Qué espera del partido contra Francia? Que ganen los españoles, que ganen los del Barça, ¿eh?
Sí, sí, vengo a apoyar a la selección española contra Francia. Será un partido complicado. Pienso que, bueno, es el momento de ahora de estar y dar apoyo. Es verdad, en la selección tenemos muchos jugadores del Barça que seguro que si pasan a la final estarán muy contentos. Me sabe mal por Jules, porque está en Francia. Y luego por el otro lado tenemos a Gordon en Inglaterra, o sea que, bueno, tenemos una buena representación, pero bueno, aquí lo que vengo es eso, a apoyar a la selección española.
¿Cómo está Diana Gordon?
Molt bé, el veig molt ràpid, el veig que desborda, el veig que l'altre dia contra Noruega va fer el passe d'un dels gols que va fer el Bellingham, que va fer un parell de gols molt macos, però el passe del Gordon està molt bé.
¿Qué le pareció ayer el picotazo de la araña de Julián Álvarez?
Bueno, a partir de las 3 de la madrugada, y la verdad es que, bueno, es un fumulazo.
¿Confía en ficharle?
Bueno, esto ya se verá.
Presidente. ¿Pot ser que marxi Ferran? ¿El PSG al gol? ¿Pot ser que marxi Ferran?
Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va veure que hi passa el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
Presidente, Rafinha va seguir en el Barça l'any que viene?
Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi, veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha, que es un jugador clave para nosotros. Precisamente, la lástima fue la temporada pasada que Rafinha no pudiera estar a pleno rendimiento ese final de Liga y de Copa, o de Champions y de Copa que tuvimos, porque creo que los resultados hubieran sido distintos.
¿Y Adeyemi, presidente?
Perdona?
Adeyemi.
Bueno, molt il·lusionats. És un jugador que ja fa temps que ens agradava, fa temps que és un jugador perillós, molt ràpid, i a més, doncs, crec que ho ha portat d'una forma excel·lent el fitxatge a Deco. Ha fet una gran feina perquè ha sortit la notícia quan havia de sortir i bé, estem molt, molt satisfets.
El Mundial de Messi, com l'està veient?
El Mundial? El de Messi?
De Messi, sí.
Extraordinari, perquè... Vaja, em sembla que porta 8 gols, a més gols d'una gran, alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre, perquè penso que altres jugadors també importants en el món del futbol, però que ja tenen una edat, el no tenir el talent que té Leo, doncs els hi nota més, no?, l'edat. Leo té un equip que està treballant molt bé, Argentina està jugant molt bé, treballa molt bé per ells, són un bloc molt consistent, molt compacte, i a més que tenen la sort de tenir el Leo allà al davant, que ara que li arriba una pilota l'enxufa.
El presidente dijo que el fichaje de Julián no era sine die, la conversación. ¿Tiene una ficha al club?
Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, ¿eh? Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
¿Y cómo es la relación con el Atlético ahora mismo? Porque ha habido todo ese intercambio.
Bueno, yo la última vez estoy hablando con Miguel Ángel Gil, fue muy, como siempre, hablamos muy claro y muy bien, y yo entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo una confusión en cuanto a la oferta que hicimos, se lo aclaré, entiendo. Nosotros no hemos presionado más, solo le dije que a partir del momento en que tengan una alternativa, pues que esta oferta estaba vigente, y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá de momento.
Ja hem escoltat a la porta, clar i directe, a Dallas, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Helena? Bon dia.
Diu la porta que Santi, el Barça no ballarà la música de ningú. Un missatge clar cap a l'Atlético de Madrid. Què és el que hem d'esperar les properes setmanes, Santi, en clau Julián?
Doncs que el Barça ha parlat amb l'Atlético després dels tuits i l'incendi que va haver, i vol dur aquest tema per la via de la discreció, convençut que pot convèncer l'Atlético que li vengui a Julián Álvarez. Sé que l'operació la portarà a la porta, amb Gilmarín, perquè la relació entre direccions esportives d'Eco i Mateu és nul·la, no és bona. Tampoc és bona la relació entre Mateu i el club blaugrana, després de la seva sortida i de tots els capítols que l'han anat acompanyant, i haurà d'implicar-se Laporta amb Gilmarín a les més altes instàncies. Ja ho ha fet, com reconeixia ell mateix ahir quan va arribar a Dallas, i creuen al Barça que la relació està redreçada amb aquest canvi d'interlocutors, tot i que saben que no serà fàcil convèncer l'Atlético. Fons de l'Atlético mantenen la seva posició, el Barça i el Madrid no el venen, el jugador, i el club blaugrana volen deixar passar el Mundial i negociar amb discreció després del Mundial per tancar l'operació.
Doncs veurem si aquesta via més discreta amb la porta al comandament de les negociacions amb Gilmarín és més positiva que no la via que portàvem fins ara. Ja escolteu, diu el Santi, que l'Atlético manté que no es ven ni al Barça ni al Madrid. Us va sorprendre, Nil? Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Aquest la porta ja arribant a Dallas i entrant a rematar totes les pilotes que li tiraven?
No, sorprès no, perquè últimament Laporta està parlant molt sobre aquests temes. De fet, la seva presa de possessió ja va parlar obertament sobre Julián Álvarez, molt obertament sobre Julián Álvarez, l'oferta, les converses amb Gilmarín, etc. I no sorprèn aquest Laporta. De moment estem veient un Laporta que intenta explicar-nos les coses i això sempre és d'agrair.
Jo crec que és molt important el que explica el Santi, que és que la relació entre direccions esportives i entre Mateu Alemany i el Barça és molt i molt dolenta, i que la implicació directament de Laporta, Miguel Ángel Gilmarín, és el que pot donar que hi hagi alguna opció real de poder acabar fitxant a Julián Álvarez, perquè d'una altra manera no veig a Deco ara mateix negociant amb Mateu Alemany. I des de Madrid continuen dient, ahir Talavera continuava dient a altes hores de la nit que ell veia impossible que o l'havien enganyat si el Barça acabava fitxant a Julián Atlético. Bueno, jo crec que farà bé la porta de fer-ho amb discreció, i aquestes paraules jo crec que al final també explica el que hi ha, i està bé que així sigui.
I redundant el que deia la porta, no? Rafinha es queda, Nil, ja ho havíem anat apuntant en aquests últims dies, però malgrat les arribades que tindrà, que s'estan produint, vaja, que a l'equip de Flick a la part de dalt, ell sí que compta amb Rafinha.
Sí, compta amb Rafinha pel que diu a Laporta. Crec que la postura del club amb aquest tema és molt i molt clara. Va perfecte que Rafinha es quedi. Ara bé, si ve una oferta de 80 milions d'euros, jo crec que el Barça no posaria cap impediment, perquè si Rafinha l'acceptés, el que està totalment clar, Flick el vol, Rafinha és un jugador amb molt bon rendiment, crec que el seu millor moment, el seu prime, com es diu ara, ja l'hem vist, i a mi els dubtes que em genera l'arribada d'IMI és que veig que algú ha de sortir, i no sé si amb Rooney Margi en fas prou. Hi ha el tema de Ferran Torres, que aquest cap de setmana s'ha anat explicant l'interès del PSG. Crec que precisament el dia que parlàvem de Dayemi ho vam posar aquí sobre la taula. És la mateixa situació. Acaba el 2027, és o renovació o venda, i també ho vam explicar fa unes setmanes, les pretensions econòmiques de Ferran per renovar pel Barça eren altes. I el Barça entén que per un futbolista que no és titular indiscutible, aquestes pretensions és complicat d'arribar-hi. Jo crec que a dia d'avui ni està clar que vagi al Paris Saint-Germain ni està clar que renovi, però és veritat que té la paella pel Marc Ferran, igual que la tenia, deia a mi, amb el Dortmund.
I recordem les seves paraules a l'inici del Mundial, quan li preguntaven pel seu futur al Barça, que es va mostrar molt fred, va dir que ell només volia parlar del Mundial sense cap gest de carinyo ni d'estima, no? cap al Barça. Veurem Adeyemi, no? Estàs parlant d'Adeyemi, Laporta diu Adeyemi.
Adeyemi. Bueno, volia voler canviar l'última vocal.
Com li dirà el Jaume Creixell a Karim Adeyemi? Què creieu? Apostes,
Bueno.
Un petó al Jaume, que segur que ens està escoltant. Solde, el Barça, ja ho hem anat explicant, ho has anat explicant aquests dies, però aprofitarà aquest mercat al màxim perquè preveu que estarà accedit ja de cara a la propera, també a la següent temporada, si ens saltem dues temporades, per les obres del Camp Nou, i que ara li toca fer els deures pràcticament de dos cursos en un mercat.
Sí, això és el que ens transmeten des del club. El Barça no té, diguem-ne, una tresoreria molt agradable a dia d'avui. Els retards al Camp Nou, la construcció del Camp Nou, fan que els ingressos no siguin els previstos per aquesta temporada. Per això el Barça vol accedir en aquests bons econòmics de 210 milions d'euros, que és un producte financer que el Barça hi té accés, 210 milions d'euros que arribarien entre ara el juliol i el mes de novembre, per no només afrontar el mercat de fitxatges, que ja n'hem parlat, sinó també per operacions de club del dia a dia, com per exemple el pagament de les nòmines, que també és important poder-lo abordar ràpidament. Aleshores, el Barça el que preveu o el que desitja fer és completar un mercat de fitxatges aquest any, entre cometes, diguem-ho entre cometes, perquè l'any que ve poder també hi ha entrades i sortides, per dues temporades. És a dir, el que vol fer ara el Barça és tenir un equip per dues temporades, perquè sap que ara podrà fer-ho amb l'accés, diguem-ne, l'1-1 del límit salarial, per tant, que pots inscriure més o menys amb normalitat, fer-ho ara aquest estiu, també amb aquests 210 milions que es demanaran d'aquests bons, amb aquest accés al Barça, i a partir d'aquí veurem, perquè la temporada que ve, 27-28, s'ha d'anar a Montjuïc per la instal·lació de la coberta, hi haurà molts menys ingressos, el Barça sap que tornarà a estar excedit de límit salarial i, per tant, serà més complicat inscriure, en la qual cosa els deures s'han de fer aquest curs.
Previsor al Barça, que aprofitarà, com ens explica el Sol, de les facilitats que tindrà aquest mercat de cara al fair play. Tot això del Barça, però és que demà hi ha unes semifinals al Mundial amb Espanya.
El Mundial de Futbol, el Betis jugues.
16 anys després d'haver jugat la primera semifinal d'un Mundial, la que van acabar campions del món, van guanyar la primera estrella, demà és la segona amb aquest Espanya-França. I Santi, protagonista de Lux al Larguero, i crec que avui hi ha una prèvia digna d'unes semifinals entre Espanya i França.
Van marxar divendres de cap de setmana al que t'hi jugues sense saber si estaríem a semis, i tornem amb una entrevista al Larguero amb Luis de la Fuente, i avui parla Lamine Yamal i està per confirmar, però potser també parla Mbappé a França. És el millor Mundial possible, una semifinal entre Espanya i França i una altra entre Anglaterra i Argentina, i escoltarem demà la prèvia de Lamine, la prèvia del jugador de França, però avui De La Fuente, el Larguero, assegura que el millor partit de Lamine Yamal està per arribar.
Lamine, el partido de Lamine està per llegar en este Mundial, ahí la dejo, y sé que está tremendamente motivado, yo no hay más que verle la cara, tiene muchas ganas, solo hay que pararle un poco la ansiedad, que no tiene que agobiarse,
Sí, quizá un poco de presión que se mete a sí mismo también, ¿no? Tiene que llegar mi día, tengo que conseguirlo, tengo que... A lo mejor el gol también le obsesiona un poco, eso es sin ser un goleador, pero él también tiene ganas, ¿no?
Claro, lógicamente. Es un proceso también de experiencia y de madurez. Es decir, seguramente esto también lo habrían vivido Mbappé o Haaland hace... Fuera, quiero decir, hace unos años, el estar de ese proceso.
També ha parlat del moment de Pedri.
¿Dónde te gusta más Pedri?
Es que Pedri no puede jugar con nosotros como jugar en el Barça, porque nuestra idea de juego es diferente a la del Barça. Y los jugadores son diferentes. Nosotros tenemos un jugador como Rodrigo que condiciona también el comportamiento de que tenga que jugar al lado y al revés. Entonces no puede jugar nunca como juega en otro equipo porque le demandamos otra cosa.
Com dic, avui rodes de premsa oficials, demà ja partit a les 9 de la nit per un lloc a la final, és la primera de les semifinals, i avui ens faltava un que estava fent Argentina i volant tard, però volant cap a Dallas, però demà em fa especial il·lusió, Helena, els tres representants del Keti Jugues al Mundial dels Estats Units, Bruno Alemany, Lluís Faquer i un servidor. T'entrarem juntets des de Dallas, segurament des de la Casa d'Espanya, per primera vegada en tota la Copa del Món.
Així m'agrada, els tres junts. Volem una prova gràfica, de que us retrobeu per fi, per primera vegada al Mundial.
Confirmo que el que estava volant, Lluís Flaquer, ha arribat pràcticament amb les 3 hores de retras que et permet després demanar una indemnització. Confirmo que no hi ha arribat per poc a les 3 hores i que celebrat quan jo m'aixecava i s'anava a dormir i m'ha dit que tot controlat, però que no havia arribat a les 3 hores.
Pobre Flaquer. Escoltant a De La Fuente, creieu que Pedri demà tornarà a ser titular?
Jo crec que demà jugarà una altra vegada Fabián.
Sí?
No escoltava ahir Antoni Romero, que deia que ho tenia clar. Jo Pedri el faria jugar sempre, però tinc el dubte, perquè Fabián va marcar i De La Fuente va fer coses estranyes.
Per De La Fuente queda clar que són Rodri i 10 més a la selecció, que tot gira al voltant de Rodri. Veurem si Pedri demà torna a la titularitat o repeteix com a suplent en aquesta semifinal contra França. Santi, ja saps que aquí esperem amb candeletes. Passava el cap de setmana i el que volíem escoltar era la teva història dels dilluns.
Avui, una del clan de Marcos Llorente. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Perquè el clan es fa gran, però els seus integrants s'amaguen. Era habitual veure Ferran, Pedri i companyia prendre el sol abans de l'entrenament. I deuen haver rebut alguna consigna perquè ara ja surten només perquè els vegi la premsa Marcos Llorente i Marc Pubill. Ferran, Pedri i companyia no surten abans de l'entrenament perquè els gravin les càmeres. El clan del sol i del grounding, que bàsicament és caminar descalços per la gespa, va tenir més adeptes. Gavi, Pedri i Ferran són fixes. Grimaldo, Zubimendi, Marcos i Pubill completen el pack. Ahir van estar assajant els penals per si la cosa va malament. I hem d'arribar a la tanda contra França mentre feien grounding i sunbathing al Cotton Bowl de Dallas.
Com s'aprofita el Santi que no hi ha el psique aquí, eh? Perquè si li posa sunbathing i grounding al psique amb una crònica des de Dallas, com creieu que reaccionaria el psique?
Sorpresa.
Va, 12
no l'insultaria de miracle.
12 i 27, anem a repassar l'actualitat del dia.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Amb l'Acier Chávez. Acier, què tal?
Què tal, Helena? Bon dia.
Bon dia. Ivan Barton serà l'àrbitre d'aquest França-Espanya de demà.
Serà el quart partit que xiularà el salvadorenc en aquest Mundial, després del Turquia-Paraguai, del Japó-Suècia de fase de grups i del Suïssa-Colòmbia de vuitens de final. A més, va ser el primer àrbitre a xiular a expulsar un jugador per tapar-se la boca mentre es dirigia un rival, el paraguaià Miguel Almirón.
La classe política francesa respon Mariano Rajoy després que digués que França té una plantilla sense francesos.
Els comentaris de l'expresident han encès França i bona part dels polítics francesos han sortit a defensar el seu equip. Entre ells, Laurent Núñez, ministre de l'Interior del País Veí.
C'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pas du tout ce qu'est la France.
És totalment inacceptable, deia Núñez, descendent d'andalusos. Almenys 4 ministres més del govern francès han rebutjat públicament els comentaris de Rajoy i també ho ha fet l'ambaixada de França a Espanya, que a través d'un missatge de les xarxes ha assegurat el que és obvi, que els 26 jugadors de la selecció francesa són francesos.
L'Espanyol fa oficial el traspàs de Lluc Castell al Burnley.
El migcampista marxa al conjunt anglès després de fer 11 gols i 3 assistències amb el filial blanquiblau i de debutar amb el primer equip la darrera jornada de Lliga. Qui també marxarà de la Lliga és Joel Roca, que està ultimant el seu traspàs per deixar el Girona i fitxar per l'Olympiacos grec.
El Badalona Woman fa oficial la incorporació de Vicky Losada.
La migcampista arriba cedida per una temporada procedent del Bristol City Woman, club de l'ecosistema Mercury 13, del qual també en forma part del club badaloní. La de Terrassa torna a ser a la Lliga F després de 5 anys per reforçar l'equip de Marc Ballester.
En bàsquet, el Barça ja confirma els dos primers fitxatges, Asier.
Olivier Kamua i Justin Robinson són els dos primers fitxatges. El finlandès arriba del Palacanestro Varese, mentre que el base nord-americà ho fa provinent de París Basketball, després d'una bona temporada de debut a l'Eurolliga. Tots dos jugadors signen per dues temporades amb el conjunt culer, fins al 30 de juny de 2028.
En tenis, Sinner s'emporta el seu segon Wimbledon consecutiu.
L'italià es va imposar ahir en 4 sets a Zverev i suma el seu cinquè gran slam. En el quadre femení, Linda Noskova es va imposar en 3 sets a la seva compatriota, Carolina Mukova, per endur-se el seu primer gran slam.
Anem al quiosc.
El quiosc del Marcos.
Marcos, què tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días, Elena. En este kiosco monográfico dedicado al Mundial hacemos ahora un pequeño paréntesis y nos vamos a Italia, un país que curiosamente no está en este gran torneo por 3 ediciones consecutivas. Mítico, se lee en la portada del diario deportivo italiano La Gacheta dello Sport. Sinner es siempre el rey. Histórico bis en Wimbledon. Jannik supera en 4 sets a un grande Zverev y conquista su quinto Grand Slam. Y como explica Ricardo Crivelli en la página 8, este triunfo en Londres cancela la herida de París, eliminando así todas las dudas que había despertado este irregular inicio de temporada, en el que ya ha dejado a 5.290 puntos de diferencia al lesionado Alcaraz, mientras Zverev se instala como el segundo mejor jugador del mundo de tenis. El primero, no hay dudas, es Sinner, quien, como explica en su editorial Gianni Valenti, ha resuelto sus problemas, incluso los psicológicos, por lo que inicia ahora su segunda vida deportiva.
I d'Itàlia, que ens porta el Marcos, a cert, ens vols portar cap als Estats Units.
Doncs sí, has vist el Lasso, Elena?
No l'he vist jo.
Bueno, és la història d'un entrenador de futbol americà que es converteix en entrenador d'un equip de futbol a Anglaterra, i un dels personatges més carismàtics de la sèrie és Dani Rojas, interpretat per Cristo Fernández.
Cristo Fernández, football is life.
Doncs Cristo Fernández ha debutat aquest cap de setmana com a jugador professional de futbol als 35 anys. El mexicà ha estat 2 mesos a prova amb el Paso Locomotiv de la United Soccer League dels Estats Units, el que vendria a ser una segona divisió, no de forma oficial, i ha debutat aquest cap de setmana en un partit contra el New Mexico United. Fernández ha entrat al minut 79 amb empat a 0 al marcador i el seu equip ha acabat perdent per 0-2. Abans de dedicar-se a la interpretació, ja havia jugat a les categories inferiors del Tecos mexicà, però una lesió al genolls va frenar la seva carrera i anys després ha complert finalment el seu somni, així que, com diria Dani Rojas, football is life.
I la realitat sempre supera la ficció. Gràcies, Asier.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
Arroba que t'hi jugues.
Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Helena? Bon
dia. Ja t'has fet la reina de les xarxes, ara aquests dies sense la Núria.
De moment sí, però bueno, quan torni la Núria li torno al seu troc.
Ella ho porta
millor.
Ja se li cava la Núria Vilamala.
Exacte.
Ja se li cava, ja se li cava.
Avui us porto un vídeo que s'ha fet viral de Pau Cubarsí després del partit, on surt el jugador firmant una samarreta i de cop té una mica de problemes amb l'idioma.
Com es diu J en anglès?
J-E-F-F.
Com heu pogut escoltar, ell ven de l'estanyol, demana com es diu Jota en anglès, i llavors l'aficionat l'entén, li diu Jota, Jota, ja ho estàs fent bé. Està fent molt viral, però bueno, un cop més Pau Cubarsí sent molt humil i sent molt de poble.
Després del partit contra Bèlgica, de seguida reprenem l'actualitat esportiva, perquè Nil, hem de parlar d'aquesta pretemporada del Barça, no?
Hem de parlar d'aquesta pretemporada.
Amb força i sense por.
Entesos de papers?
Què t'hi jugues?
Perquè serà una pretemporada i un curs, una temporada directament, on que hi ha un nen allà, que és el Mundial, que condicionarà tot, Nil, el descans dels jugadors, la forma física en la que arribaran els jugadors de Flick i de molts altres equips. Nosaltres ens hem volgut centrar amb el Barça per veure com condicionarà tot això, no?, els plans de l'entrenador alemany.
Sí, perquè és evident que els problemes físics i la gestió de la fatiga és un... component, un factor que es nota molt, que a més s'ha vist aquest any en el Barça com un any sense Mundial, les coses es complicaven. Equips com per exemple el PSG o el Chelsea, que havien jugat al Mundial de Clubs l'estiu passat, se'ls va complicar. Hem parlat amb Francesc Cos, actual membre del City Football Group, al departament de rendiment, que ha estat també preparador físic del Barça, doctor en ciències de l'activitat física i l'esport, i també fisioterapeuta. I el primer que li hem preguntat és per quina afectació tindrà el Mundial a plantilles com la del Barça, i ens ha explicat que hi ha dos factors que són molt importants per tenir en compte.
A la disponibilitat de jugadors i al rendiment dels jugadors. I és tenir temporades molt llargues, el Barça les té, i tenir calendaris competitius molt estressants, des del punt de vista que el Barça és un d'aquests equips que jugarà un cop cada 3 dies. Ja se sap que jugar cada 72 hores aproximadament, l'organisme no es pot recuperar. Llavors, un dels primers factors de risc reconeguts és la fatiga. Llavors, com pot afectar aquesta fatiga? Bueno, hi ha diferents estratègies per gestionar-les. A mi m'agrada explicar sempre que és variable l'afectació perquè, mira, fixeu-vos si és important buscar, procurar, treballar per tenir el màxim de disponibilitat de jugadors, que en Pep Guardiola, quan guanya la primera Champions en el Barça, com a entrenador, i quan guanya la segona Champions en el City, l'any 22-23, penseu que el 22-23 havíem tingut Mundial a Qatar, nosaltres no sabíem com ens afectaria, i el City va ser l'equip amb menys lesions de la Premier. I, per tant, dels que participaven a la Champions, em sembla que va ser el que menys o el segon que menys lesions. Llavors, nosaltres el que hem de procurar és això, perquè s'ha demostrat que quan els equips tenen màxima disponibilitat, tenen majors possibilitats de treure resultats. I de vegades això a la gent li sorprèn. Bueno, però per treure resultats has de tenir la gent en forma. No. Primer l'has de tenir disponible. Perquè en esports individuals és veritat que si tu no estàs en forma no pots competir i no pots treure bons resultats, però en esports d'equip no estar en el màxim pic de forma no vol dir que tu no puguis rendir. Perquè pots estar perfectament per 35 minuts o per 60 minuts a un molt bon nivell. Per tant, el primer que haurà de fer el Barça és lluitar per aquesta disponibilitat.
Per tant, diferents coses importants en relació a la fatiga, al descans, a la capacitat de que a vegades no és tan important estar per jugar 90 minuts al millor nivell físic, sinó que amb 35 al màxim nivell pot estar bé. En aquest sentit, un dels exemples que aquest any s'ha gestionat molt el tema de minuts que ha passat per trams de temporada, on ha jugat més, on ha jugat menys, que ha acabat bastant bé i que ara està fent un gran Mundial, és el cas de Dani Olmo, que Francesc Cos ens diu que és un cas clarament d'èxit.
Jo penso que és un molt bon exemple el que ha passat aquest any amb en Dani Olmo. En Dani Olmo ha anat jugant, cada cop ha participat més i ha tingut una temporada excel·lent perquè ha tingut temps d'anar-se recuperant. I, per tant, per mi una de les coses que s'haurà de fer és això. És, primer, després del Mundial, garantir que tinguin les vacances que es mereixen. I això vol dir que ells, en aquests dies de descans, faran una activitat que és compensatòria. Aniran a rodar, es banyaran, etc., es mouran. No vol dir que hagin d'estar sense fer res. Però necessiten aquest període de recuperació general de l'organisme. I després, durant la temporada, mantenir estratègies sistemàticament per garantir aquesta recuperació, que és impossible fer si jugues cada 3 dies. La fatiga es va acumulant. I, per tant, jo ho plantejaria així. Dir, no, serà una lluita, un estar atent durant la temporada per anar donant i anar traient minuts. I això tampoc es pot fer. Ah, doncs ho faran tots els jugadors igual. No. Depèn de la posició, depèn dels minuts d'alta intensitat que fas. No tots els jugadors tenen el mateix desgast. Per tant, és una qüestió d'anar-ho gestionant i això ho gestionaran els professionals que té el club. I al Barça hem d'estar tranquils perquè té molt bons professionals.
En la preparació física, últimament, Helena, el que està posant molt i molt de moda és la capacitat, el treball que fan els jugadors, sobretot a nivell individual, amb preparadors físics, a vegades externs als clubs, a vegades també treballant de la mà dels clubs, evidentment, però cada vegada guanya més força i ens diu Francesc Cos que aquesta modalitat, els plans individuals, són la clau de l'èxit.
Si jo he d'explicar què ha canviat més de quan vaig començar jo, en el cas del Barça, el 2004, que vaig estar fins al 2018, què ha canviat més des d'aleshores fins avui és la personalització en tot. No només en les càrregues d'entrenament, també en les de recuperació i en totes les estratègies nutricionals de suplementació. Per tant, aquest és un tema determinant i que avui en dia es fan vestits a mida per tot.
Hi ha una altra novetat aquesta temporada i és que el Barça ha passat alguna altra ocasió, però normalment ens imaginem Barça, Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain anant a fer pretemporades per Àsia, anant a fer pretemporades per Estats Units. Evidentment, amb el Mundial aquest any es complicava. El Barça marxarà a Anglaterra, a Birmingham, on es concentra la selecció anglesa, del dilluns 27 de juliol al dimarts 4 d'agost. Allà disputarà dos partits, contra el Birmingham divendres i dilluns contra el Preston, els dos de la segona divisió. El fet de que no hi hagi gira la valora el preparador físic com alguna cosa positiva.
Sí que té incidència, i molta, perquè el tema de jet lag, hores d'avió, canvis d'horari, afecten això que dèiem, els ritmes circadians, els temes de fatiga, de recuperació, canvies el sistema a l'organisme i, per tant, afecta la fatiga. És una molt bona notícia. Segur que els de màrqueting i els que es preocupen de com entren els diners no és l'escenari ideal, però des del punt de vista de rendiment, recuperació, etc., sí, és una molt bona, diguéssim, notícia per donar, per posar-ho tot en la direcció de buscar rendiment a l'hora que garantim aquesta recuperació.
Francesc Cos, també li hem preguntat pels canvis que hi ha hagut a la preparació física. Recordem, Helena, que Julio Tous l'han resituat, l'han recol·locat dins del club, que l'alemany Kugel es fa càrrec d'aquesta àrea de preparació física, home de confiança de Hansi Flick. Francesc Cos ha volgut elevar, ha volgut remarcar la importància, la qualitat, el nivell que hi ha en els preparadors físics del nostre país.
No podem perdre de vista que la nostra cantera en condicionament físic, nosaltres tenim un model que es diu model estructurat, que és pioner al món, que ens el copien arreu. Jo treballo pel Grup City i quan fem selecció de personal es valora moltíssim la gent que ve del nostre país, perquè tenim una forma d'entendre aquesta manera d'entrenar, que en esports d'equip va canviar fa 30 anys, ho va canviar el professor Seirulo, entre d'altres, que s'entén que no es pot treballar igual que en esports individuals. Per què ho dic, això? Perquè hem de donar molt valor a la gent que tenim al club. I a la gent del club, igual que els jugadors van de baix a dalt, la gent del club també mereix, i així ha passat al llarg de la història, quan hem tingut grans èxits, de totes les categories, fisioterapeutes, preparadors físics, també promocionen. Jo no dic que no pugui venir gent de fora puntualment, però el gros l'hem de tenir sempre a casa, perquè igual que la Masia, coneixen l'ADN del club i l'ADN de la condició física també és molt especial.
Doncs a tenir en compte això que ens explica Francesc Cos, sobretot em quedo amb la gestió aquesta de la fatiga i de que el més important per poder triomfar és la disponibilitat dels jugadors, que això és un fet que fa que si tu, clar, tens 14 jugadors per escollir, on tens 21, pots anar gestionant i marca la diferència. Veurem en tot cas com li afecta al Barça aquest Mundial. Recordem que té 10 futbolistes a les semifinals i que el més normal és que no apareixin fins al dimarts, dimecres 4 d'agost. Per tant, tindran dues setmanetes. Se'ls respectarà aquestes tres setmanes de descans.
Gràcies, Nil. Molt interessant aquestes reflexions de Francesc Cos, que va estar més d'una dècada al capdavant de la preparació física del Barça, i amb ell volíem parlar en aquest inici del tercer projecte de Flick al Barça. Anem cap a Madrid, Nil, o què?
Anem cap a Madrid,
ja va. Comença el Sarau allà, eh? Perquè 13 anys després de dirigir el seu darrer entrenament, avui José Mourinho tornarà a vestir-se de blanc per fer el primer entrenament de la temporada amb el Madrid. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. A las 5 de la tarde, Elena.
Ha sido eso. Mañana de revisiones y por la tarde primer entreno ya con Mourinho al frente.
Sí, y eso que todavía no ha sido presentado y que no tenemos fecha para su presentación a la vista. Tuvo la oportunidad el Madrid de hacerlo la semana previa al Mundial, cuando se anunció el fichaje de Mourinho para las próximas tres temporadas. Podría hacerlo esta semana, pero desde el club prefieren que no coincida con el Mundial. También se prevé que vayamos a ver a Mourinho, al menos esa es la intención y la teoría, menos expuesto a los medios de comunicación, comparado sobre todo con aquella primera etapa. Pero a las 5 de la tarde, sí, primer entrenamiento del Real Madrid 2026-2027, con muy pocos efectivos. Tiene solo a 11 jugadores Mourinho del primer equipo que no fueron al Mundial. Además, tres de ellos continúan con sus procesos de recuperación. Son Militao, Mendy y Rodrigo, así que tiene a 8. Tiene que coger hasta a 12 chavales del Castilla y del filial para poder, bueno, pues realizar entrenamientos con cierta normalidad. Así que, bueno, bajo mínimos esta primera semana todavía de entrenamientos en el Real Madrid en Valdebebas.
¿La habéis visto llegar sonriente o serio como es habitual?
No. Mourinho no pierde la seriedad. Está pasando todos los días en Valdebebas, muchísimas horas. Llega el primero, se va el último. Ya llegó el pasado jueves a Madrid. También hace un mes pasó unos días en las instalaciones del club con su nuevo cuerpo técnico. Sami Khedira es la cara más reconocible. Ya sabéis que siempre Mourinho pues le gusta tener una persona que haya también jugado en el club en el que él está entrenando. En este caso elegido a Khedira, el que tuvo también ya como jugador en su primera etapa. Y bueno, también veremos a los jugadores esta tarde. No había mucha gente por la mañana a la hora de las pruebas médicas porque también estaban citados los futbolistas a las 8 de la mañana, pero para esa llegada sobre las 4 de la tarde, una hora antes del entrenamiento, y así que se esperan aficionados. Veremos si ahí se para Mourinho, se paran los jugadores a firmar algún autógrafo.
Decías, Héctor, que todavía no hay presentación. Lo que sí que hay es un documental.
Welcome to my little box. This is my history. I have things in here that mean a lot.
Netflix ha anunciat que hi haurà una nova sèrie documental de Mourinho. S'estrenarà l'11 d'agost. Héctor, se le ve enseñando botas firmadas de Maradona que tiene en su casa, una camiseta de Cristiano del primer año como profesional. Dice Mourinho que no vas a hacer un documental de una persona que no gana nada, destacando los títulos que ha ganado desde el 2003, que le cayó el primero, al 2022, que ganó el último. Dos décadas, dice Mourinho, se reivindica ganando títulos.
Sí, a ver, es un éxito asegurado, es un filón. Quiero decir, Mourinho igual no es el ganador de hace 10-12 años, pero allá donde va sigue copando todas las portadas, todo el mundo pendiente de sus ruedas de prensa, sus frases, sus encontronazos con los rivales, con los árbitros, con sus propios jugadores. Cuando gana, pues él mismo, como dices, ¿no? Lo hace notar, se reivindica siempre. Yo creo que es una figura que vende muchísimo. Yo creo que pocos personajes dentro del fútbol siguen vendiendo lo que puede hacer José Mourinho. Así que bueno, pues acierto en este caso, yo creo, de hacerle este documental. Ya tuvo éxito, no recuerdo en qué plataforma fue, uno que era sobre el Tottenham, cuando él era el entrenador. Sí. Tuvo mucho recorrido y bueno, siguen saliendo clips a día de hoy en redes sociales, se siguen haciendo viral cada cierto tiempo. Pues uno que ya vaya solo explícitamente sobre Mourinho, pues ni te cuento el éxito que puede tener, claro.
Tindrà èxit aquesta sèrie de Netflix, no rigui, Jordi Martí, de Mourinho, i segur veurem si té èxit o no Mourinho al Madrid. El que sí que tindrà èxit és el Héctor al que t'hi jugues, Héctor, que creo que te va a tocar entrar todos los días mientras estés jugando a Madrid.
Será un placer, no pasa nada, aquí estaremos, en Valdebebas.
Gracias, Héctor.
Un abrazo, hasta luego.
Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
Recta final del què t'hi jugues. Necessitem l'ajuda dels nostres dos escuders. Cristóbal Chassén, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Elena. Bon dia, com esteu? Ja ho he sentit, això de arriba el primer i se'n va l'últim, també ho vam sentir a Marbeloa.
Que
no, ho dic per Mourinho,
no?
Ho dic perquè ho dic perquè sentia el Jordi rient. Jordi, això aquesta pel·lícula ja l'hem vist.
M'he quedat amb ganes de saber l'hora.
Cristóbal, és que quan havia de decidir on us saludàvem, a tu i al tio Faja, Javi, què tal? Molt bon dia.
Sí. què és això?
L'himne, l'himne. El 14 de juliol, festa de França.
Ja es va ambientant. Us he col·locat després de Mourinho perquè creia que seria el moment ideal del programa. No sé per què, Cristóbal.
Que porta tota la setmana passada practicant la marsellesa des que ens van classificar. Clar, el tio Faja va amb Mbappé. El tio Faja anava amb Cristiano l'altre dia.
Aquí tio
Faja, què passa?
Avui hauràs de preparar el teu qui és Mbappé, no, Cristiano? Ai, que Cristóbal per demà.
Cristiano.
Sí, home, i tant.
Javi, perdona, que no t'hemos dejado hablar. Dinos.
Esto es maravilloso. De esta no salgo entero yo.
No, haurem de precisar que el Javi...
Hòstia, puta.
Sí.
És perquè demà és la festa de França i ell la celebra. No té cap altra connotació. No té cap altra connotació.
Cristóbal, demà vindré jo. Demà vindré jo, Cristóbal. Demà vindré jo.
Vens?
Sí,
vens demà? Sí, és un experiment, no?
Crec que el Jordi, tu t'escapes demà o no?
No, demà també hi seré.
Bueno, estem parlant de demà. Sí. Demà esteu parlant de la festa del casino, no, Cristóbal?
Sí, sí, sí. Aviam, estem parlant de Casino Barcelona. Demà, a partir de les 8, estarem tota la tropa allà a Casino Barcelona. Descarregueu-vos les entrades, casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, perquè viurem aquestes semifinals, doncs ja sabeu, en un entorn meravellós, fantàstic, on ens agrada estar, que és el Casino Barcelona, amb una sala, que és la sala Cotton, per nosaltres, amb barra de bar, amb pantalla gegant. Què més voleu? Bon ambient, pauses d'hidratació, entrepanets, hamburgueses, vull dir... és on volem estar demà veient aquesta semifinal. Us esperem, us esperem. Veniu, veniu a Casino Barcelona, que a més us farem molts regals.
Javi, com va la Marsellesa?
Molts, molts.
Estoy muy entregado, Elena, pero muy, 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 mucho. No sé si pasaré la tarde en el Parque de los Príncipes.
Pero demá, Javi, mañana te reencuentras con Usman, que es tu niño fetiche.
Es mi musa.
El hombre huevos.
Sí, no, que es que os lo estoy diciendo en serio, que de esta no salgo entero, coño. Esto es maravilloso.
Y Olise, este, Olise, espera, Olise, Olise.
Y que me queda mundial, que me quedan nacionalidades todavía.
Escolta,
o sea, ojo, que esto no acaba aquí.
El tio Fajas l'ha escollit per reteixir a relacions internacionals en França després de Rajoy?
Home, sí, perquè, diguem-ne, té un perfil diplomàtic...
Total.
Però segur que ell farà cas de les recomanacions del president Laporta, a qui hem escoltat fa una estona, vengo a apoyar a la selecció espanyola, ho he dit de forma clara, nítida.
No sé si una manera de col·locar el compte del mercat.
No hurgues, Jordi Martí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se ha acabado el procés? ¿O qué quieres decir, Jordi Martí?
No, oiga, conténgase.
No nos hagan más daño.
Conténgase.
Home, no sé si s'acaba el procés, però demà, o sigui, o s'acaba el Mundial per Espanya o a la gran final, o sigui, és puerta grande o enfermeria. O sigui,
com diria que...
Mai millor dit.
Una cosita, destacar un poquito más el papel de los madridistas en este Mundial, que ha sido el mismo, el papel del madridista ha sido el mismo que el del pepino en el gin tonic, o sea, una mierda. Están todos ya en Ibiza hace dos semanas.
No, Javi, que hoy ya vuelven a entrenar. Esta tarde primer entreno con Mourinho. Cristóbal, Javi, si voleu demà podem fer un últim repàs a la Marsellesa, que baixi el Jordi aquí amb la lletra, a veure si se la saben o no. I convidem els oients en que s'assumin a la festa de la taverna per seguir aquest França-Espanya de demà semifinals.
Tio Faja, la cantes demà? Cantes la Marsellesa o no?
Pues yo no sé si mañana estaré en la sexta planta del Hospital Clinic. Ya me entendéis. Pero bueno,
cántate algo, va.
Si me localizáis, mañana me canto uno. Mañana me convierto en soprano.
Venga.
Sí, es la grandesa de l'himne d'Espanya. És que no sé espanyol per cantar-lo. Saps? O sigui, qualsevol persona pot cantar l'himne d'Espanya. Perquè són lololos.
Així de cutre són,
Cristóbal. Això ja és immillorable,
Ja lletra o no, però és important fer un passió.
Exacte.
Aquesta l'actitud.
Demà farem la prèvia de les prèvies amb el Cristóbal Chassent i el Tio Faja. Ja sabeu que la festa remata al Casino de Barcelona, casinobarcelona.com, si ens voleu acompanyar. Gràcies a tots dos.
Us esperareu, maco.
Fins demà.
Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
I Jordi, ja estàs per aquí. Heu estat tots dos a la presentació de l'Extrem Barcelona, que ha donat el tret de sortida a la seva 17a edició, explicant les grans novetats que hi ha per una de les cites que ja s'ha convertit en inamovible del panorama internacional, si parlem dels esports urbans, Arnau.
Doncs sí, 18a edició, de fet, de l'Extrem Barcelona. Ja han fet la majoria d'edat amb la presentació d'avui. I, de fet, és, com bé dius, un esdeveniment ja consolidat a la ciutat, i no només a la ciutat, sinó que al món, ja que algunes de les disciplines que es disputaran són ponts directes pels Jocs Olímpics. Ens ho ha explicat Víctor Casanovas, que és el promotor.
Tenim 9 disciplines esportives, des de dues, com pot ser el bàsquet 3x3 i el BMX, que totes dues donen punts a la carrera olímpica dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, les clàssiques també de scooter, BMX, el breakdance, que són ja part del denominador comú de l'esdeveniment.
També hi ha assistit Abel García, el secretari general d'Esports del Govern de la Generalitat, que ha fet gala dels valors de la ciutat i del país per afrontar aquest tipus de reptes, diu, i de competicions que són absolutament pioneres al món.
Per nosaltres representa un repte també poder acollir amb totes les necessitats que poden tenir aquest tipus d'esports, no? Penseu, doncs, amb un tema que ve molt del carrer, com pot ser l'skate, doncs haver-nos d'adaptar, doncs, a poder donar aquests serveis. Però com sempre ha fet Catalunya, i en aquest cas amb aquest esdeveniment, al costat de Barcelona, no? que hem sigut innovadors, que hem sigut moltes vegades els primers en posar la primera bandera.
També hi era David Escudé, el regidor d'Esports, que ha remarcat com la ciutat de Barcelona ha anat creixent i adaptant-se a aquestes noves disciplines. En un tipus d'esports on, diu, els seus inicis eren els propis participants qui aportaven o directament s'inventaven les infraestructures i que a poc la pròpia ciutat ha anat creant per fer de la competició, doncs, el més professional, segura i vistosa també possible.
Has de generar primer les ganes i després la infraestructura. Quan es va començar amb l'extrem no hi havia ni un parc d'skate a la ciutat. Ara quasi cada districte en tenim. No hi havia cap programa educatiu, escolar, i ara resulta que tenim prop de 70 escoles que formen part, no, del programa de l'skate.
Amb tot això, doncs, queda presentat oficialment l'Extrem Barcelona 2026, com diem, el seu 18è aniversari, en una competició que es disputarà del 4 al 6 de setembre i que enguany presenta disciplines noves, com ja és tradició, però que manté l'esperit de pràctica oberta, com ens explica el propi Casanovas.
Tots aquests esports que el públic podrà venir a gaudir dels millors atletes del món, hi haurà instal·lacions adaptades a ells, de pràctica oberta. Aquesta és una dels esperits de l'extrem. Mai tenim una prova, una competició, sense que aquella disciplina es tradueixi en un espai perquè els nens i nenes, els joves, puguin pujar-se per primer cop a una colxoneta elàstica, a tirar-se a terra i ballar.
Gràcies, Arnau. Jordi, una cita de referència a aquest Extrem Barcelona, que a més s'ha presentat aquí a casa nostra, un acte que has conduït tu.
Sí, perquè Ràdio Barcelona, a través dels 40, n'és mitjà oficial. Estem molt contents de poder acollir esdeveniments esportius. Tu ho has dit en aquest cas, l'esdeveniment esportiu d'esports urbans més important d'Europa. Per tant, poca broma, 18 edicions, i com ha explicat l'Arnau, també aquest vincle amb els Jocs Olímpics. Des de Tòquio, aquestes disciplines esportives ja incorporades als Jocs Olímpics, a instàncies de les federacions internacionals, que apreten el Comitè Olímpic Internacional, i el COI amb això, Helena, hi veu una tendència cada cop més enfortida que et porta a un públic nou, a un públic més jove, i tot això fa incrementar l'interès pels Jocs Olímpics. Aquí el que es tracta, crec que de tots plegats, és mirar d'enfortir el teixit esportiu, en aquest cas de la ciutat de Barcelona. Quan es fa esport no es fa una altra cosa, i això vol dir més atletes, més clubs i més teixit esportiu. L'any passat, Helena, aquestes proves, Arnau, si no recordo malament, que s'ha dit a la presentació, les van seguir 33.000 persones. És una xifra considerable.
I tant, sí. 33.000 persones d'assistència, un públic molt jove, que molt també jove. Arriba a altres sectors molt important. Aquest Extrem Barcelona, que tindrà lloc el proper mes de setembre. Segur que us explicarem més coses en els propers mesos aquí al Que t'hi jugues. I Arnau Juncà, abans d'acabar, un ràpid apunt. Avui l'Europa celebrarà la... Arnau Juncà, t'he dit. Martí Juncà.
Una fusió,
exacte. Avui l'Europa celebrarà la seva consulta als socis per decidir el futur immediat del club.
Sí, el Club de Gràcia va anunciar ahir que ja s'havia tancat aquesta consulta sobre si jugarien, doncs, a Can Dragó o al Narcís Sala. Aquests resultats es faran públics avui a les 8, per tant estarem pendents. Mitja hora abans, doncs, s'obrirà aquella la sala de premsa del Nou Sardenya, imagino, doncs, per garantir, com diuen, una màxima transparència en els resultats. I doncs demà podrem anunciar, doncs, i podrem veure, doncs, on jugarà l'Europa la propera temporada.
Doncs veurem què és el que decideixen els socis de l'Europa. Demà us ho explicarem aquí al Que t'hi jugues. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que ara venen els companys de la Treva, nou programa de la temporada d'estiu a SER Catalunya, amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora. I a veure si reconeixeu alguna de les veus que hi haurà avui participant a la Treva.
Ah.
Crec que els hi hem fet una sessió, Jordi.
Ja sé de qui
Però sense opció de compra, Només sí. És una sessió.
I hem pagat,
Fins demà a les 12. Que vagi bé. Gràcies per escoltar-nos. Sí.